diràs, amb Roger Saperes.
Passa un minut de 3:15 de la nit. Ja tinc aquí a l'Albert Llimós i al Santi Jiménez. Albert, bona nit.
Bona nit.
Santi, bona nit.
Molt bona nit.
I esperant també al Fernando Polo, que res, d'aquí
a... Que arriba quan li surt.
Sempre. Home, sempre. Està tancant pàgines, està fent les seves coses a...
No, mundo, tots hem de tancar pàgines.
Sí, home, fer.
Com si fos l'únic que treballa.
Ell el que li passa és que, com ho té tan a prop...
Que la redacció està lluny d'aquí.
Es confia.
Està molt més a prop la meva i l'Albert.
No, no, ho dic al revés, perquè ho té tan a prop que llavors es confia de dir, ara acabo, ara pujo, que és només pujar, i mira, sempre acaba...
Autocomplaença.
Sí, ara li picarem al crustó quan pugi. Ahir explicàvem, començàvem també, tu diràs, parlant de la reestructuració del Barça al Departament de Comunicació. El club va rescindir el contracte del fins ara cap d'aquesta parcel·la, Albert Roura, i ha decidit dividir el departament en dos àmbits, esports professionals amb el José Manuel Lázaro al capdavant i corporatiu amb el Toni Ruiz com a màxim responsable. Tot això a l'espera de saber qui és el nou responsable de la marca Barça, amb qui hauran de reportar aquestes dues figures. Arran d'aquesta decisió, pensam avui que seria interessant saber com es viu aquest càrrec des de dins, i per això és un luxe tenir aquí a l'estudi de RAC1 el Xavi Martín, que va ser cap de comunicació del Barça durant 2 anys i 2 mesos, des del desembre de 2011 fins al gener de 2014. Xavi, bona nit.
Bona nit a tothom.
Com estàs?
Molt bé. La veritat és que encantat de ser aquí, que és la primera aparició que tinc des que vaig sortir del club.
I estàs molt millor, eh?
Estic millor, que...
Sí, fas més bona cara.
Sobretot més alt, no?
Sí, molt més bona cara. Sí, no.
Però bé, no?
Molt bé, molt bé. Ara enfrascats amb els Jocs Mediterranis de Tarragona, que és un projecte, crec, molt important per la ciutat, com pel Camp de Tarragona, com pel país... i esperant a veure si ens arriba els diners que són necessaris per portar a terme l'esdeveniment, que, com bé sabeu, ens hem vist obligats a endarrerir-ho un any i, bueno, a veure què passarà amb els pressupostos de l'Estado.
Per tant, d'aquesta situació dels Jocs Mediterranis, pendents, no?, de veure com...
Sí, com diuen els americans, wait and see, no?
Xavi, si ens diuen fa uns anys que estaries aquí com a entrevistat i jo entrevistant-te, directament no m'ho crec, eh?
Jo tampoc. Fins fa uns anys estava aquí a les grades escoltant el president de torn i prenent apunts. I, bueno, la vida, pues, té de sorpreses.
Sorpreses té de la vida. Quantes trucades va rebre ahir preguntant si tornaves al club?
Algunes.
I què els
Algunes.
Vas dir?
Saps què passa? Que en aquests casos, clar, quan tu dius solo sé que no sé nada, pues la persona a la que li dius, pues clar, la resposta és, bueno, clar, que has de dir, ja t'entenc, no? I clar, la veritat és que era aquesta, no? Solo sé que no sé nada. En qualsevol cas, un cop més agrair a tots els companys de la premsa el recolzament que sempre considero que vaig tenir en el seu moment i que he continuat tenint perquè no he perdut el contacte, no? Avui em preguntaven quins eren els records que jo guardava de la meva etapa al Barça i deia que el record més important són les persones, no? I dintre d'aquestes persones, pues, evidentment, els meus companys del Departament de Comunicació, companys del club i la premsa. I així és. És a dir, aquesta diria jo que ha sigut la part més important de la meva etapa al Barça.
Mm-hmm. Han passat 3 anys des que vas marxar del club. Ara que ha passat ja una mica de temps, com recordes aquell període, aquella etapa al Barça?
Graveu, o sigui, estic avisant el club, eh? Ara és quan estàs escoltant, eh?
Pues mira, l'etapa, per un cantó la recordo, com et deia, des de la perspectiva emocional, amb molt carinyo per tota aquella gent que vaig tenir l'oportunitat de conèixer i treballar. La veritat és que, bueno, aixecar el telèfon a les 8 del matí i penjar-lo a la 1 de la matinada, 7 dies de la setmana, 2 anys i 2 mesos, amb 6 dies de vacances, o ho fas perquè realment ho sents i ho vius i tens aquesta vocació, o si no és impossible, no? El que passa és que, clar...
És a dir, desgasta.
Desgasta.
A mi trucava més tard.
Més tard a la 1 de la matinada.
Sí, bueno, hi ha alguna excepció. El Santi, el Lu, els trucava una mica més tard.
A mi...
No sé per què, que és la millor hora, és la millor hora.
Bé, tampoc li agafava sempre el telèfon, eh?
I la veritat és que hi ha una part que conservo amb tristor. Amb tristor. Perquè, clar... Quan un arriba amb tota la il·lusió, quan un deixa, pues, bueno, clar, vulguis o no, pues una trajectòria professional. Jo, com sabeu, he estat 20 anys a la publicitat I ho fa tenint en compte de que hi ha un timing que són 4 anys o 6, no? I si guanyes les eleccions, pues és suma i sigue. I després resulta pues, que al cap de 2 anys i 2 mesos has de marxar i marxes con la cola... Per què? Perquè no pots acabar el projecte i perquè et sents que no has fet el que tenies que fer ni de la manera que tenies que fer. I aleshores, pues, un marxa molt tocat. Jo vaig estar 2 mesos que pràcticament no vaig agafar el telèfon a ningú. I aquesta és la veritat.
Per què vas marxar, Xavi?
Pues perquè, clar, arriba un punt que quan tu tens una responsabilitat, la tens amb totes les conseqüències, no? És a dir, aquests que hem passat per les classes de les escoles de negoci, no? Alguns que hi ha al club i alguns que també no hi som i hem passat, una de les primeres coses que et diuen és que tu no pots delegar mai la responsabilitat i que tu el que delegues és l'autoritat. Però clar, si et confons i resulta que delegues la responsabilitat i no l'autoritat, doncs aleshores ja m'explicaràs. I aleshores, clar, nosaltres... I no parlo de mi, parlo dels 5 companys meus que ens hem trobat, que ens han delegat la responsabilitat, al final nosaltres estem fora, però mai ens van delegar l'autoritat per prendre les decisions i equivocant-se. Ojo, perquè evidentment ens equivoquem. Jo venia pensant aquesta tarda i li deia a l'Anna... clar, això és com quan tu tens 5 fills, no? I resulta que els 5 fills que tens marxen de casa o tu els fas fora. La pregunta és... qui és el responsable, els pares o els fills? Perquè, clar, si se'n va un fill, dius, bueno, potser aquest fill. Se'n van 2, home, 3, carai, 4, però tots. I, clar, el problema, a més, és que... arriba un punt que no tens un pare i una mare. Tens 21. I aleshores, clar, un et diu menja amb la forquilla, l'altre amb el gabinet, l'altre amb la cullera, l'altre amb els pals xinesos, i arriba un punt que ja no saps si agafar la cullera i les mans o què agafar. Què vull dir això? Pues que... no és fàcil.
No, però en això, Xavi, la gran pregunta és... per el que tu expliques, entenc que tu pots ser cap de comunicació, siguis tu o qualsevol altre, cap de comunicació del Barça, però no saps la idea que tu has de... Tu pots arribar a aquest lloc de feina i intentar transmetre una feina, una tasca de comunicació, però el club no té una idea.
Efectivament, Santi, és a dir, qualsevol empresa del món mundial...
És a dir, al cap d'una gran corporació, es digui Media Market, Mercadona, Apple, el que sigui, sap que hi ha un missatge institucional. I aleshores el cap de comunicació el transmet d'una manera o una altra, o el comunica d'una manera o una altra. Aquí jo crec que el Barça segueix des de fa tranquil·lament 5 anys sense tenir molt clar quin missatge ha de transmetre.
El 1964 crec que un expresident del Barça va verbalitzar que som més que un club, no?
Sí.
Bueno, 1964, 2017, qualsevol empresa del món mundial té el que es diu un relat, un storytelling, val? El que sigui. Avui en dia, a més, en la societat que ens trobem, les marques expliquen històries. I les marques es diferencien unes de les altres amb les històries, perquè els productes moltes vegades són molt similars. El que canvia són les històries, no? Clar, si tu no tens un relat, si tu d'alguna manera no saps què, quan, a qui, com, perquè clar, ojo, ja no és el què, és i qui ho diu, i quan ho diu, i a qui li diu.
I a
què
on?
Fem? Li donem a la CNN totes o què fem?
Exacte.
Clar, és a dir, el problema ja no és només és el què, que és el missatge. És el què, el qui, perquè, clar, evidentment no és el mateix que jo et respongui a tu que et respongui a l'Obama. Segur que l'Obama, bueno, el farà una mica millor que jo, no? Aleshores, clar, és què, qui, com, quan... Mira, hi ha una cosa molt important. A la primera junta directiva, que quan m'anomenen director de comunicació, vaig dir que els únics 2 antídots per punxar els globus de les especulacions eren 1, accessibilitat, i 2, informació. Perquè resulta que un senyor se sent davant de la seva cadira cada dia i té que escriure. I hi ha 2 possibilitats. Si té informació i tu has estat accessible per donar-li, doncs aleshores escriurà el que tu més o menys hagis pogut donar-li. Si no, què farà? Opinarà. Val? Clar, després tu no et pots emprenyar.
Perquè sempre hi ha algú més que t'informa. És a dir, si el club no informa, aquí... diguem-ne, el club no m'informa a mi, jo trucaré a l'altra banda.
És claríssim.
I l'altra banda sí que m'informarà.
Cap dels tres deixareu, cap dels tres, ni al Fernando, ni a l'Albert, ni tu.
Que ja el tenim aquí, Fernando Polo, bona nit.
Bona nit, ja que rajabeu de mi. No sé, no, en cap pàgina.
Era jo.
No, ja m'han dit que eres tu.
No, cal que t'ho digui.
Estàs despotricant i demà.
No, que estàs lluny.
I a tu?
Que estàs lluny.
Per tant, Xavi, pel que deies, a la pregunta de per què el Barça devora caps de comunicació, és perquè no hi ha un marge de... No tens un marge per treballar, perquè no saps amb qui has de reportar, perquè tothom hi vol dir la seva.
Mira, hi ha molts clubs. Jo he fet un benchmark, es diu, a nivell de màrqueting, per veure els caps de comunicació d'altres clubs, què passa? Clubs importants, eh? Perquè, clar, és el mateix un club d'envergadura que les notícies generen ara sí i ara també, que clubs més petits, que és més senzill de portar-ho, no? Jo, per exemple, ara a Tarragona, bueno, jo el telèfon, quan era director de comunicació del Barça, l'agafava 500 vegades al dia. L'agafava. Ara és al revés. Ara aixeco jo el telèfon i truco. Per cert, és un bon tema, eh? He après. D'aixecar el telèfon a jo marcar el número de telèfon. Clar, és a dir... Quin és el problema? El problema és que, per exemple, el Madrid. El senyor Antonio Galeano, quants anys porta com a dir com del Madrid? Bueno, mira, tot, més que els 5 que hem estat.
Sí.
Per exemple, tireu altres clubs a nivell europeu.
I això és perquè poden treballar, Xavi?
Bueno, això és perquè...
El cap de premsa del Bayern és el que estava quan Rummenigge feia la mili.
Exacte.
Sí.
Per què?
Marcus Horwitz.
Una de les respostes que jo li trobo amb això, doncs possiblement perquè amb aquests clubs, els clubs que hi ha un propietari, des de luego mana ell. Hi ha molts clubs del món que avui en dia hi ha un senyor que ha posat la pasta i mana ell. Hi ha altres clubs que un no ha posat la pasta però està clar que mana. I aleshores, bueno, clar, el tio que està al costat sap exactament el que pensa aquest tio i el que vol que aquest tio que es digui. Clar, el problema és que el Barça té 21 directius, que tots han tingut que avalar. Val? I aleshores, clar, tothom vol tenir la seva dosis de protagonisme. I, evidentment, tothom té la seva opinió. I no vull dir que no sigui encertada. I després resulta que tots són caps d'empresa. No són, com jo, un assalariat. Aleshores, clar, cada un d'ells veu les empreses d'una determinada manera. I, clar, arriba un moment que potser et fixa el president. Però resulta que tu li reportes al director general. I resulta que el director general opina exactament el contrari del que t'ha dit a tu el president. Però és que resulta que hi ha un directiu de la teva àrea que opina diferent al director general o al president. I aleshores, clar, i després tu li vas a dir al president...
Sí, que és impossible, bueno, imposar un discurs, no? Que el club tingui un relat, això,
home,
que et vas trobar.
Si el màxim responsable pues el té clar i marca el discurs... i tots els altres el segueixen, és perfecte. Jo crec que han hagut casos, no? Que, bueno, doncs hi ha hagut juntes directives que un que estava de l'U tenia, clar, encertat equivocadament, i allà anava tothom recte. M'entens? Aleshores, clar, el problema està quan...
De qui parles, Xavi?
Bueno, algun. És a dir, a partir d'aquí, doncs, tu podries estar més a favor o no, però el que estava clar és que hi havia un discurs, no? El problema és aquest, és a dir, i cuidado, eh? I cuidado. Els fills, evidentment, cometem errors. Por supuesto. Sens dubte alguna. El que passa que, clar, que jo també em pregunto, home, és que un fill ve d'un món professional, un altre d'un altre. Cap dels cinc hem vingut dels mateixos mons professionals. Si ho analitzeu. Perquè, clar, al final dius, bueno, no, espera't, és que los publicitaris són tots malos. Tio, pues no fitxes un publicitari. O és que los periodistes són tots malos. O és que els tios que porten investigació de mercat són tots malos. No, però clar, és a dir, no sé, de tot, saps? Aleshores, bueno, evidentment nosaltres pues, ens hem equivocat, però per mi el més important és això que us deia. No es delega la responsabilitat, es delega l'autoritat. I si nosaltres en un moment determinat entenem que l'equip ha de viatjar, amb la premsa ha de viatjar. I si nosaltres entenem que el club ha de donar entrevistes més enllà de la CNN, les ha de donar.
El que dius, per tant, Xavi, és més difícil gestionar la comunicació amb directius o amb el vestidor, amb els jugadors, amb els tècnics?
No, el més difícil és gestionar la comunicació i qualsevol aspecte amb egos. És impossible. Ara, jo et dic una cosa. Jo he tingut tres entrenadors. El Pep Guardiola, el primer. el Pep, quan jo vaig arribar, li vaig dir, Pep, escolta'm, tio, m'has de desbunqueritzar el vestidor. Nen, perquè no sé què, que pim, que pam. M'ho va fer. El problema és que resulta que uns senyors que amb un punt i una pilota pues, es van saltar allò. I aleshores, bueno, evidentment, vaig tindre que retirar una acreditació i van pagar justos por pecadores, que és un altre dels problemes. És a dir, el Tito, que aprofito per dir en pau descansi, la persona més increïble que he conegut jo des que he estat al Barça. El Tito jo vaig fer un canvi de cap de premsa al primer equip. Cap problema. Per què? Molt fàcil, perquè el Tito entenia que de la mateixa manera que jo no li deia que si l'Aureli Altimira o el Jordi Roura tenien que ser el segon entrenador o el tercer, ell no em tenia que dir a mi si el José Manuel Lázaro devia ser el cap de comunicació del primer equip. El Tata Martino, cap problema. Els jugadors. Jo la primera temporada vaig agafar els quatre capitans i els hi vaig explicar el que entenia. Els hi vaig dir que d'alguna manera entenia que tenien que atendre la premsa. Però no només a la zona mixta, també a les rodes de premsa. El primer que va sortir a la roda de premsa d'aquella primera temporada es diu Lionel Messi.
Sí. I ha sortit molt poc més, per cert.
Bueno, el primer va ser Leo Messi. I a partir d'aquí, pues, lògicament, clar, si surt el Leo, pues és
però
més fàcil que surti.
Però això ho fas amb una complicitat que dius a l'entrenador. Si l'entrenador se't posa de cul...
Però és que l'entrenador, amb aquest tema, no es fica.
No es ficava.
Bueno, no es ficava. No sé, no
però,
sé.
Però hi ha algú capaç
jo ara no sé.
D'imposar-se, diguem, que a la visió de l'entrenador o del club, o a la visió de l'entrenador, dels jugadors...
És que saps el que passa? És que arriba un punt que... És a
perquè
dir,
la sensació ara mateix és que no.
Jo no sé, que no estic visquent a hores d'ara al vestidor, però bueno, tan difícil que era amb el Pep Guardiola, pues, sincerament jo no vaig tindre cap problema. A part que els jugadors, però és que després d'aquella trobada que vam tindre amb els capitans, jo li vaig demanar al Pulli, a l'Andrés, al Xavi i al Víctor, si podia anar a parlar amb tot el vestidor, a Sant Joan d'Espí, i vaig anar allà. I els hi vaig dir, escolteu, això és win-win. Nosaltres necessitem la premsa i la premsa necessita nosaltres. Bueno, des d'aquell dia se n'enfotien de mi, tots els avions en deien, mira el win-win.
És arriscat, eh?
És arriscat.
El millor públic, eh?
No, bueno, és arriscat. Però que en definitiva...
I aquell dia, Xavi, el dia de la reunió, com responen els jugadors quan tu...
Perfecte. Els hi vaig fer la broma que venia amb el PowerPoint, amb el qual, imagina't, el divertit que era. Però no, cap problema. Ni un sol problema. És a dir, ara, evidentment, després et trobes que hi ha un mitjà que et demana una entrevista amb un jugador i aquell jugador resulta que està emprenyat amb aquell mitjà perquè resulta que han dit que has jugat mal i aquell tio et diu, pues no. Vale, pues això sí que ja és un tema que és difícil dominar. Però l'altre tema, jo, sincerament, no he tingut cap problema amb aquests tres entrenadors que us he dit i cap problema... Salvo amb un jugador que va voler unilateralment comunicar que se'n anava, jo em vaig negar. I aleshores, bueno, ho va fer a través de l'agència EFE.
Víctor Valdés, que va comunicar adéu al Barça.
No sé.
Amb qui has discutit més, Xavi? Amb gent del club o amb periodistes?
Bueno, un dels motius pels quals jo vaig a parlar amb el senyor president Sandro Rosell i li dic que no puc continuar és perquè li dic que, clar, és que arriba un punt que estic francament sorprès. Perquè resulta que en principi el que tindria que ser més complicat, que era gestionar amb la premsa, resulta que és el que menys m'està costant gestionar. I el que més m'està costant gestionar era el foro interno. I li vaig dir, para això, perquè clar, és que, és a dir, és increïble que els problemes els tinguem a casa i no fora. És que increïble que els problemes els tinguem a casa i no fora. I aleshores, clar, arriba un moment que és, o ho pares, o plego. Evidentment, pues, clar, em vaig enfrontar amb algú que en aquell moment m'anava, vamos, todo. Ja sabem de qui parlem. I, clar, evidentment, entre aquell senyor i jo tenia totes les de perdre. Evidentment, ho sabia, clar. Però, bueno, jo també venia d'un
director atac... general?
Jo també venia d'un atac d'ansietat que em va donar amb el meu estimat Miguel Rico, el mestre Rico, que em va donar aquí a l'Ura. I, bueno, ja venia també una mica cansadet, no? Però que, al final... Bueno, avui he llegit que jo vaig sortir del club per un enfrontament amb el Sandro Rosell allà a Milà, que Sky ho va treure i tal. Sí, efectivament, vaig tenir un enfrontament amb el Sandro Rosell, però no vaig sortir per això. perquè el dia següent jo recordo que el Sandro m'ha trucat i m'ha dit, hòstia, nen, la que hem armat. I jo vaig dir, sí.
Ara que ja ha prescrit, de què parlàveu?
Bueno, no, ara t'ho explicaré. I sí, ja que ho no explica ell, bueno, potser un dia d'aquests ho explica, no?
Hauria de parlar.
Ah, vale. No, és a dir... L'hem de trobar. No, és a dir... Jo li vaig dir, tio, m'està trucant un temps. I tu què li dius? Dic, collons, que el tall de cabell que t'has fotut és una puta merda i per això t'estava dient que tal. I tu digue-li que m'estaves dient que deixés de fumar. I ens anem fotíem. O sigui que aquest no és el motiu. El motiu que efectivament és que ell unilateralment va anar a un programa de ràdio al dematí per dir que tots moríem i que ell em parla les escales. Val?
No, tots ell, no, els nens.
Ah, i aleshores va concedir ell una entrevista quan jo, el dia anterior, a aquesta casa precisament, li havia dit que no fèiem declaracions. I evidentment a les 8 del dematí, quan m'aixeco, poso la ràdio i el sento dient això, me'n tinc que anar. Me'n tinc que anar. Li tinc que dir prou. Prou. I ja està. És a dir, a més, hi ha una cosa que està molt clara. Quan tu no pots fer la feina de la manera que tu consideres que l'has de fer, has de dir o caixa o faixa. Bueno, jo, evidentment, vaig dir caixa i ell va decidir faixa, que per això era el president. I, per tant, bueno, pues, va fer bé.
De la mateixa manera que Albert Roura hi ha un moment que es nega a, i no entén que des del club es digui que no es donen entrevistes als mitjans per potenciar els mitjans del club. Des d'aquell dia, des d'aquell dia, Albert Roura.
I ell també explica que és una decisió del president que no assumeix. En
jo els caps de comunicació els conto per dinars de Nadal. Quants tenen? Normalment debuten el dinar de Nadal i els següents canalons ja no hi són.
Xavi, què et sembla la nova estructura del club?
A mi em sembla que les persones que han posat... una de les coses que fa molta gràcia es que avui he llegit, el Barça canvia absolutamente el modelo de comunicación. I jo dic, ah, sí? Però a veure una cosa, ara no comunicarem. Bueno, vull dir, no comunicarem menys. O sigui, ara ja no sé què farem. O sigui, per tant, no, perdona. Clar, com portem 5 dircoms, clar, ara diem, anem a canviar el naming, perquè el proper sigui un jefe de premsa. Ah, no, ja no era un dircom, ja no són 6, són 5,1. No, és a dir, no s'ha canviat el model. No s'ha canviat el model. D'acord? L'únic que aquest naming que era dircom, ens l'hem carregat. D'acord? I ara, bueno... Què és el que penso? Que espero, que aquests dos tios que estan al front d'això, vale? Els deixin treballar i els donin l'autoritat perquè prenguin decisions. Perquè, si no, no podran fer res. És impossible. Però a mi una de les coses que em dol és que aquest club té una sala de premsa que es diu Ricard Maixencs. I nosaltres tenim, bueno, pues aquest antecessor en pau descansi. I clar, que la figura del dir com hagi acabat d'aquesta manera és realment lamentable. I el Departament de Comunicació del Barça és molt potent. I si no, quants anys porta el Toni Ruiz? I el Lázaro? I el Carles Cascante? I el David Saura? I el Xemi Terès? I el Sergi Nogueras? Continua o no? És a dir, estan tots...
Francesc Orenes.
Francesc és un crac. Xavi Catalán, un altre crac. I em perdonaran totes les que no pugui dir. Uns cracs. Nosaltres, els 5 dircoms, encara que només fora, escoltant aquests tios que en saben un huevo...
Perquè vale? Porten repetint curs tota la vida.
Porten repetint curs tota la vida. És a dir, nosaltres només teníem que escoltar
parles,
aquesta gent.
Des de l'altra banda, és amb els que parles i amb els que et coneixen. I el problema que jo veig que és el que ve... Jo crec que el Toni i el Lázaro són dos tios collonuts, però arribarà un moment... que ja han anunciat que els hi posaran un tio per sobre...
El responsable de la marca Barça...
No, ells s'encarregaran del dia a dia.
Amb qui hauran de reportar.
I que segurament ni a l'Albert, ni al Fernando, ni a mi, quan el nomenin, direm... I haurem d'anar a buscar a Google...
Qui és?
Qui és?
Serà... És fàcil, Superman.
Sí, però...
Massa pes, Xavi.
Però Superman, Superman té una personalitat oculta, eh?
Superman perquè, clar, director de branding, director de màrqueting estratègico, director de màrqueting operatiu,
sí, no arriba,
director
no
de comunicació... Espera, que no he acabat. Director de relacions institucionals i director de protocolo.
És inassumible?
Home,
jo crec
Superman,
que...
No.
Superman. O sigui, és a dir, està... Que,
m'estan fent un bon càsting, no?
Bueno, deu ser internacional.
Va,
és a dir, la direcció de la marca Barça és important, no, el següent. Important, no, el següent. Fa anys que el Barça havia de tenir un director de marca Barça. Perquè, clar, si volem arribar als 1.000 milions aquests famosos, ja cal que li donem més valor a la marca. Cuidado, hi ha un estudi d'Interbrand, que, bueno, és una empresa que mesura, els ingressos, la percepció de la marca, el valor de la marca, etcètera, etcètera. El Barça està al 6è lloc. Amb ingressos de màrqueting i de merchandising. 6è. Per davant. Per davant. United. City. Madrid. Paris Saint-Germain. Ojo que estem guanyant tot, eh? Ojo que tenim el primer jugador del món, el segon, i el Manchester United em sembla que no ha guanyat ni la Charity Field en els últims anys. Bueno, ho dic perquè fixeu-vos si és important posar al front una persona que sigui capaç de donar-li valor a la marca Barça, però clar, és que si a sobre resulta que t'ha de decidir quin és el protocol a la llotja i a veure qui va a la llotja aquesta setmana i qui no va, i a sobre té que atendre el Santi Jiménez,
no, a mi no et trobo, que no m'atenen massa, eh?
Perquè la gent de comunicació creus que hauria de dependre del president?
Absolutament. No hi ha cap empresa important en aquest país, ni fora d'aquest país, que el director de comunicació no reporti al president. Parlem de la Caixa, parlem de la que vulguis. És a dir, hi ha una altra cosa important. El president ha de decidir el director de comunicació. Espero que aquesta decisió hagi estat una decisió de consens. Espero que hagi estat una decisió de consens. És a dir, el DIRCOM ha de ser una decisió del president.
I la separació esports professionals i l'apartat corporatiu, la veus adequada o no?
Bueno, hem de veure. És a dir, però com us deia, jo és que en definitiva, sincerament, crec que al final estem on estem. Si l'únic que... Jo com, no he sortit en 2 anys i mig, però d'alguna manera volia parlar en nom del Pere Llançà, un crac, per cert, l'aquest i que l'ha tallut també, val? Albert Montagut i Albert Roura. Jo crec que hi ha un moment en què has de dir prou, perquè, com us deia abans, ens han posat la creu, ens ha assenyalat com a responsables d'aquesta història, i ja crec que ja no toca. Aleshores, bueno, jo crec que el Departament de Comunicació del Barça, sincerament, és un departament de comunicació brutal. I si no... Allà està, per exemple, els resultats de tot el social media. O resulta que els nivells de social media l'ha aconseguit un directiu. O ha aconseguit el David Saura i el seu equip. És a dir, ja n'hi ha prou, no? Perquè sabeu el que passa? Que, clar, al final, quan tu tens que anar a buscar feina, els buscadors, saps què foten? Foten Xavi Martín. Saps quina és la primera notícia que surt? Destituïdo. Quan posin Albert Montagut, també. I quan posin Albert Roura, també. D'acord? Per què? Pues perquè, clar, encara que jo hagi treballat a la primera agència de publicitat de l'Estat, el Barça, evidentment, genera més notícies, per tant, amb els buscadors Google, la primera notícia és que el Xavi Martín lo echaron a la puta calle. Bueno, o se fue, és igual. Al final és el mateix. Aleshores, home, nosaltres també tenim la nostra família, nosaltres també tenim el nostre futur, nosaltres també tenim una taca, val? I aleshores, bueno, val la pena explicar les coses.
Xavi, a què ha d'aspirar el Barça a nivell de comunicació?
A què ha d'aspirar? Pues explicar bé les coses. I explicar-les quan toca. Quan toca. Està molt bé que el president sortís dissabte. Potser tenia que haver sortit abans.
I escolta, però això...
Permet un moment, Santi, en aquest sentit, ara que deies això del president, i abans també crec que ho comentaves, quin és l'equilibri entre la comunicació global a la que ha d'aspirar el club i local?
Mira, a mi quan sento glocal...
Local, això està molt bé, això va sortir un dia una esmorzada.
És a dir, jo com sabeu no sóc periodista, ni he estudiat periodisme. Perdó. He estudiat a l'escola de negoci, màrqueting, marca, m'he dedicat a això. Local, jo crec que fa 40 anys que un tio a màrqueting, val, va dir Think Global, Act Local, no? Sí o no? 40 anys o 50? Potser abans que va dir el senyor Sunyol el de més que un club. Què vol dir local? Jo em pregunto què vol dir local. Sí, és a dir, a veure una cosa. Jo crec que nosaltres tenim uns propietaris del club que són els socis. I són els primers que tenen que tindre dret a la informació. Punt número 1. Punt número 2. Què té que veure aspirar a ser una marca global per poder donar entrevistes als mitjans d'aquí? Sí, aquí, quan vas obrir l'oficina de Nova York, a mi em sembla perfecte que li donin una entrevista al Wall Street Journal o a la CNN o a la CBS o a qui sigui. Però, és a dir, el Barça ha d'aspirar a comunicar bé, perquè si no comuniquem bé, avui en dia, amb aquesta societat absolutament comunicada, tot el que es digui aquí o es digui allà, si es diu malament arriba a tot arreu. Si l'important és dir les coses bé, i dir-les quan toca, i sortir quan toca, i evitar disparar-nos al peu. és que tenim un problema, ens disparem al peu. És que a mi el que realment em preocupa, si analitzeu els problemes que ha tingut aquest club en els últims anys, són tot problemes generats per nosaltres mateixos. És així. És a dir, jo amb el Sandro li vaig dir el dia que li vaig dir, escolta, me'n tinc que anar, i li vaig dir amb aquestes paraules, Sandro, ens estem disparant al peu. I ens estem disparant al peu quan l'equip funciona. Quan el que està passant és increïble. I aquest cicle esportiu, que s'està aguantant tants anys, és evident que acabarà un dia. I aleshores què passa? Què queda? Pues queda que el Manchester United, sense guanyar ni la Charity Fail, allà està. I queda que el Liverpool, ¿vale? Pues, whenever you walk alone, i venga, van tirant, i alguns dies guanyen.
Però el dia que tu et quadres i et poses així, quina resposta tens del club i del president?
Reflexionaré.
Ja, ja saps.
Bueno,
allà encara ho està fent, potser.
Home, bueno, sí, reflexionaré. És a dir, jo vaig estar mitja hora dient-li el que pensava. Mitja hora dient el que pensava, em va dir que reflexionaria i al cap de 15 dies em va dir, pues, caixa o faixa? Doncs, pues, faixa.
El que hi ha també és una gran tentació en això de que és el Barça, la gran tentació és dominar-lo o manar o influir des de fora. I això ha passat des de que jo estic ficat des de fa molts anys en aquest món. És a dir, potser es fa més cas als assessors àulics externs que no manen res, siguin editors de diari, siguin exentrenadors, siguin senyors que han muntat campanyes electorals i caps de campanya. I abans de creure't a la gent que tens des de dintre del club, creure't a la gent que tens en el teu departament de comunicació, estàs més pendent de gent de fora, que opinar és gratis, i que som més valents opinant, perquè amb un dinar et poden dir el que vulguis, perquè realment després tornaran al seu despatx de diari, al seu despatx a una agència de comunicació o a jugar a golf on sigui. Aleshores aquí em sembla que hi ha una part de gent que té una vocació de manar sense rendir comptes, i aquesta és una cosa que és molt més valent opinant des de fora que des de dintre. I els presidents acaben fent més cas en aquesta gent.
Mm-hmm. L'Albert, el Fernando, tenen alguna pregunta pel Xavi?
No, una reflexió que s'està escoltant el que deia el Xavi ara. Més o menys són els arguments que també l'Albert Roure i segurament algun dels predecessors també esgrimien, no? Que sí que és veritat que els jugadors els hi va molt bé a vegades refugiar-se en ells mateixos, doncs que hi hagi més distància, però que no són el gran problema. El problema és si hi ha voluntat de debò a totes les estructures del club, com sempre la presidència, de voler explicar-se, de voler sortir, de ser valent i tu portar, doncs, la paella pel mànec i comunicar, explicar coses, explicar aquest relat, doncs, al que feia referència al Xavi. Vull dir que és una cosa que crec que està compartida per la majoria de les persones que han ocupat aquesta posició de director de comunicació anteriorment. I derivat d'això, jo crec que tant Bartomeu com abans en Pa Rossell, jo crec que són del parer, i això topa frontalment amb la voluntat de qualsevol dels directors de comunicació del Real Club d'intentar, doncs, arribar a tots els mitjans. Jo crec que són tots de la idea que com menys missatge, menys soroll i menys escletxes. Per tant, bunqueritzar, intentar, doncs, arribar a mitjans internacionals, a la marca global, perquè segurament no són tan durs o no tenen una línia tan dura cap a l'entitat, i fugir una mica del soroll que hi ha entorn de l'entitat, doncs, als mitjans d'aquí, doncs, que sempre estem buscant o fiscalitzant el club d'una altra manera. I després que, i crec que entronca molt amb la frase que ha dit el Xavi de delegar la responsabilitat i no l'autoritat, la lluita pel control del poder o la lluita pel control del missatge que hi ha al club. Evidentment, doncs, el fet que plegui Albert Roure o quan va marxar el Xavi amb el seu enfrontament, doncs, amb qui havia el club a la direcció general, doncs...
Es pot dir que es diu Antoni Rossic,
que
es diu Antoni
Rossic, no? Rossic,
no?
Que té una manera, clar, de gestionar...
Que sembla que té una manera... Tenim molta gent escoltant a fora que no sap de què collons estem parlant.
Que tenia una manera de gestionar el club, no? Doncs jo crec que ara quan ha marxat l'Albert Roure, doncs està clar que hi ha gent que s'ha vist beneficiada, no? Jo crec que hi ha figures que ara acoten molt bé, protegeixen molt bé la seva àrea, doncs jo crec que n'ha sortit beneficiat la figura d'Albert Soler, doncs perquè ara jo crec que el missatge esportiu es controla tot de la ciutat esportiva, Lázaro jo crec que s'encarregarà el dia a dia, i hi ha algú que ha de vertebrar el missatge més a llarg termini. Entenc que hi ha figures d'executius que surten beneficiades de tot això, i que en aquesta lluita, en aquest colze a colze, no? per ara qui protegeix més el seu espai o fins i tot qui el fa créixer, doncs hi ha figures que se'n beneficien, però jo veig el mateix, la voluntat perquè un club parli, perquè un club tingui relat, ha de ser inicialment del president. i si el president no se la creu, doncs evidentment ja pots posar el dircom d'Apple o el millor dircom del món, doncs que no ho aconseguirà.
Fernando?
Bueno, un parell de reflexions. Primer, que no ens enganyem, pel club o pels que manen al club amb aquesta mentalitat dels 1.000 milions que parlem, nosaltres som terra cremada. És a dir, la gran expansió i la gran bossa de calés no estan aquí, perquè aquí ja et coneixen, aquí no cal publicitar-te, aquí no cal fer-te el graciós amb ningú, perquè el Barça...
Fins que arriben les eleccions.
Clar,
ara bueno, t'ho va dir. Fins que arriba la saturació d'entrevistes
després
del silenci.
Aquesta és la primera reflexió, que és a dir, que aquí arriba un periodista japonès o argentí o...
Sí, però que quan els que t'han de votar...
Sí, no, no...
Estan aquí també, no,
Clar, però és que vinga això, o sigui... Que ells, les entrevistes, majoritàriament, no posen cap trava perquè vingui el de la CNN, el de la CBS, el de la tele japonesa, el de la tele xinesa, o un periodista argentí que...
Mira que també tenim inicials, RAC, RAC, però no cola,
Aquí va venir un periodista fa poc, argentí, que, escolta, ole sus cojones, però el tio va fer d'una atacada, em sembla que va fer... Messi Suárez Mascherano, diria que va ser. Aviam... I és veritat, perquè et diuen, no, és que clar, ell convença amb un i l'altre li diu que també, sisplau, li demana al seu amic que també atengui aquest periodista i tal. Em sembla molt bé, però en el fons és una falta de respecte per gent que porta aquí 2, 3, 4 o 5 anys esperant una entrevista amb un jugador del Barça, quan és un mitjà que està radicat a Barcelona i que fa informació del Barça habitualment. I aquell senyor ve aquí de passar una setmana i s'emporta 3 piezas de caza major... Perquè sí, jo el que dic és que està molt bé el seu mèrit, però ha d'haver un departament de comunicació i de premsa que digui, escolta, això no pot ser, no pot ser, perquè aquest home em munta el lío a mi de cara a la gent que jo tinc aquí. Però com que en el fons això és terra cremada i importa poc, creuen, a nivell d'aconseguir ingressos, que no passa res. En canvi, ve al japonès, li tiren pétalos de rosa i li tiren una catifa vermella.
Clar, perquè, perquè és que també només pregunta si el porter treu més enllà del mig camp.
Bueno, però et diré una cosa, és que això també ho poden modular, perquè tu, quan et pregunten, et poden preguntar el que vulguin, i tu pots respondre el que vulguis. O sigui, una bona política de comunicació, interpreto també, que és dir, escolta, aquest tema no toca, no toca i no toca, i et preguntaran. I et preguntaran, però quan tu diguis 3 cops no comment, no és el tio. Home, pot estar mitja hora preguntant-te el mateix, però igual si el tio és intel·ligent, diu, escolta, si no comment, doncs passo a un altre tema, perquè si no l'entrevista serà molt avorrida, perquè no tindrà cap xitxa. I igual acabo parlant de futbol. Bueno, doncs parlem de futbol. Al final, si vas amb futbolista, parla de futbol. Que tu li has preguntat 3 cops per la nòvia i 4 pel cotxe, i el tio no li interessa, doncs trigarà a donar-te una entrevista, t'argumentarà que li has fet aquestes preguntes i no li han agradat. Però saps quan se'n recorden de tu? Quan arriba la crisi. I la crisi t'està demostrant el dia a dia que arriba qualsevol dia, en qualsevol moment. O sigui, no et donen el que tu demanes habitualment. Però què passa? Quan hi ha un lío, escolta, aquest tema... Hòstia, no me'l tractis malament. Hòstia, ve aquesta remuntada, cuida'm el mosaic... Aviam, poso exemples més caricaturescos, no?
O no.
Però vull dir que aquí perden el món de vista i miren més cap a l'exterior i no se n'adonen que les crisis aquestes, que el Xavi recorda, lo dels nens que havien d'entrar al Camp Nou amb una entrada, es produeix aquí i vas haver de fer 4 coses i al final tampoc va passar res.
Aquí
I ara la gent va... al camp amb el nen, i el nen té una entrada perquè ho demana la LFP, perquè si té un accident i el nen cau i es trenca un turmell, algú pugui pagar aquella assegurança. I semblava que s'acabava el món. I no s'acabava el món. I ara continuen anant nens, i igual no poden anar a un Barça-Madrid. També et dic que els episodis que es veuen en un Barça-Madrid per un nen de 7 o 8 o 5 anys no són els més edificants. El que s'escolta tant aquí com allà. ¿Vale? Jo el que dic és que al final... Si el lío el tens aquí i el follón el tindràs aquí, home, tingues una miqueta de, allò que dius tu, de win-win o d'empatia amb la gent que està aquí. Perquè igual que has de vendre la samarreta al Japó, quan tinguis el lío al japonès, no t'haurà d'ajudar, eh? No t'haurà d'ajudar en res.
Santi, hem d'anar acabant.
És que només, molt ràpidament, el dia que un president o una junta directiva faci cas a un professional de la comunicació que li explica, no només has de donar entrevistes, sinó que els diaris japonesos, anglesos, islandesos, finlandesos, australians, s'informen veient les notícies que treuen el Mundo Deportivo, l'Esport, i amb menys mesura, a l'AS, al Marca, als diaris d'aquí. No les entrevistes, les notícies. És a dir, la percepció que tenen fora, com tu pots tenir la percepció del Manchester City que entres en el Daily Mail, el Daily Mirror i tal, del dia a dia, o sigui, tu després pots demanar-li l'entrevista que vulguis, però el dia a dia, el pols de l'entitat, entraràs al Mundo Deportivo i entraràs a l'Esport i entraràs a la Vanguardia i al Periódico i a l'AS i al Marca i veuràs el que ha escrit una sèrie de firmes que són les que porten 25 anys fent-ho. Si no cuides aquesta sèrie de firmes, tu ja li pots donar al tio del Helsinki no sé quanto Bladet l'entrevista que vulguis, perquè al final llegirà el que ha escrit l'Albert Llimós a l'Ara.
Mira, només un detall. Quan el president va dir que el Pep era un geni, després de que un directiu...
Quin president? Perquè per mi president...
El president actual. Quan resulta que... Perquè un directiu va dir no sé què, que tal, que preferia que guanyés l'Atlètic de Madrid, tot aquestes coses, recordeu, no? Pues el president va dir que Pep era un genio a Alemanya, amb una reunió amb el Rummenigge i tal. I clar, va publicar en la revista alemana. Però clar, lògicament el que tenia sentit és que la gent d'aquí sapigués que el Barto pensava que el Pep era un geni, no? Què va passar? Doncs pues bueno, clar, pues que el club va tindre que traduir aquella entrevista perquè lògicament el Mundo Deportivo i l'Esport recollissin que el Barto havia dit que el Pep era un geni. Jo pregunto, no és més fàcil dir-li directament a l'Esport al Mundo Deportivo?
Acabo amb una última qüestió, ara que parlaves de qüestions de comunicació del club, ara sobre Guardiola, sobre el tema Messi, aquests dies... Ha parlat Òscar Grau, va parlar Pere Gratacós i se'l va degradar. Creus que hi hauria d'haver un discurs únic sobre la renovació d'un jugador com Messi? O quina és una bona estratègia de comunicació en aquest sentit?
Bueno, el discurs únic és el discurs que el president l'altre dia, pues, tard, però va dir tranquil·litat, ho estic portant jo personalment, punt i final. I discreció, que és el que vol el jugador i que és el que vol el club. Per tant, pues que cadascú, lògicament, ha de parlar del que li pertoca. I en aquest cas, una renovació com la del Leo és un tema directe i total, absolutament portat pel president. I que ja està. És a dir, que la gestió és claríssima. És, d'aquest tema només parla el president. O sigui, què és el que t'hi ha de dir al dir com a qui sigui? D'aquest tema només parla el president. S'ha acabat.
Xavi, et queda alguna cosa per dir? Tinc la sensació que has buidat el pap.
No. És el primer capítol.
Ui, doncs bueno, quan vulguis m'avises i si vols això anem fent per parts.
Seria
que vingui ja cada dimarts.
Sí, abans ens fes-nos un spoiler del segon.
No, però bàsicament és el que us deia abans, és a dir, jo no soc ni represento a ningú, però que sí que d'alguna manera pues, que m'agradaria dir que crec que el Pere Llançal aquest i que l'Atajut, l'Albert Montagut i l'Albert Rosa són grans professionals i que d'alguna manera pues, bueno, s'ha patit aquesta situació, que com us dic que el problema, i crec que el Fernando deia o el Santi, que, o l'Albert, ara no recordo.
Quan, algú quan, aquí,
quan, no? No, sí, que... Com estic totalment d'acord amb el que heu dit, es nota que són amics meus, no? Bueno, que quan una empresa o el responsable d'una empresa no creu en la comunicació i creu que la premsa, en lloc de ser clients, jo vaig dir que la premsa, quan vaig dir, no, la premsa són clients meus, em miraven tots amb una cara i dic, què diu aquest gilipolles? I jo vaig dir, jo sóc l'advocat de la premsa al club i l'advocat del club amb la premsa, no? Què ha de fer el DIRCOM? Jo sóc l'advocat de la premsa al club i sóc l'advocat del club a la premsa. Era fàcil, no? Clar, quan el problema resulta que la premsa no són clients, sinó que la premsa és un mal necessari i com menys parlem, menys serà ho tindrem i no creiem en la comunicació, apaga i vámonos. Que portin el director de comunicació del Barack Obama.
Però tu encara tens amics al club, eh?
Molts amics al club tinc.
Has estat vist a la pista de gel, amb gent allà potent, eh?
Sí.
Bueno, és el segon capítol, Fernando.
No, ell té...
És el segon capítol. No, sí, jo tinc molts amics al club, sincerament. Molts amics al club. Per això us deia que per mi la cosa més important ha estat això.
Ha estat en les travesses i tot, eh?
Bueno, sí, ahir et deia que donaven la benvinguda.
Que sí.
Tornaries tu, Xavi?
Sí, tornaré.
Ah, directament.
Bueno...
No, perquè tornaré.
A la vida, quan un d'alguna manera vol intentar lluitar alguna cosa, ha d'estar convençut. Aleshores, jo no vaig acabar la feina com hagués volgut, i aleshores pues, algun dia tornaré. Espero que algun candidat que pugui anar a les eleccions pues, compti amb mi, però la meva il·lusió és tornar. La meva il·lusió és tornar per acabar la meva feina. Per tant, a la pregunta, tornaria? La resposta és sí. Digue'm masoquista.
La resposta ara, és sí, tornaré.
Exigiré que el càrrec sigui director de comunicació, no cap de premsa.
Doncs queda claríssim el missatge, estem a l'espera d'aquest segon capítol. Xavi, això ja ho anem parlant i el dia que vulguis
l'encetem,
convoquem els mateixos i parlem sobre el segon capítol de la teva història. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'estudi de RAC1, t'ho agraeixo moltíssim. Que vagi tot molt bé, Xavi.
Vinga.
Tu diràs, amb Roger Saperes.